El gall del monestir.
Puntuals a un quart de 10 del matí, arriba el moment de la tertúlia al gall del monestir, la tertúlia dels dijous, que avui fem en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Joan Ramon Armadàs, bon dia.
Bon dia.
Pasqual Dussó, bon
dia.
Bon dia
i bona hora.
I també ens acompanya Domènec Miquel. Molt bon dia. Molt bé, doncs avui no hi ha lloc a dubte, avui hem de parlar del tema d'ahir, del tema d'avui i del tema dels pròxims dies, segurament, perquè donarà molt a parlar. No és un personatge que sembli indiferent, vull dir que dona pels dos extrems, i això és el que ha creat només saber-se que és el nou president, el 45è president dels Estats Units, guanyador d'aquestes eleccions a la Casa Blanca, Donald Trump. Avui m'agradaria saber una mica les vostres primeres reaccions generals un cop es va saber la notícia i es va confirmar efectivament la sorpresa. Va ser sorpresa? Us va sorprendre a vosaltres o no?
Sí, estem sota l'efecte d'una trompada. Sí.
I has fet el titular.
Havia de dir que no ens fem trampes al solitari, trampes amb tromp. Però bueno, jo...
A veure, jo, per el que vaig veure abans i el que he vist després, sembla que és un tema que ens afecta a tot Occident, pràcticament, perquè les borses van baixar, va haver un cataclisme, va haver el que sigui, i per tant dic, home, si tan important és això per nosaltres, crec que hauríem de votar tots els altres. Vaig proposar això amb un amic, amb un company, i em va dir, home, però allò és el seu estat. Ah, allò és el seu estat. I Catalunya, quan proposem ser nosaltres votar, això no és el nostre estat, això. I dius, però a mi em sembla que afecta a tots els espanyols. Bueno, i això també ens afecta a tot Occident. Per què no ens deixen votar nosaltres igual que els americans voten el Trump? Aquesta idea, sé que és una votada, òbviament, perquè allà hi ha la sobirania i la propietat d'allò, però penso que és un tema que efectivament ens ha afectat a tots. Per tant, sembla que alguna cosa hauríem de poder dir. Doncs es veu que no. La segona cosa que a mi m'ha semblat del que guanya aquest és una meditació que jo crec que és molt important, i és dir, escolta, jo crec que l'estat del benestar o l'estat del progrés o l'estat com vulgueu dir-li, s'està perdent molt. S'està perdent molt. O sigui, hi ha llocs que l'ultradreta està traient el nas de mala manera. I està traient el nas en contra del progressisme, o sigui, en contra de l'estat de benestar, en contra d'aquesta solidaritat, en contra de tot o de moltes de les coses que hem anat guanyant amb un temps. Jo crec que tots tenim una sensibilitat més progressista ara que fa 20 anys. I em fa la impressió que això ha tocat sostre. L'altre dia el Parlament d'Hongria, sort que ho van tirar per terra, volien fer una llei de que no admetessin més refugiats. Jo crec que el món va, crec que per mi, i això seria molt trist, però ens hem de saber adaptar, crec que l'estat del benestar, tal com l'entenem, o la progressió, o el que vulguis dir-li, ha tocat un sostre, perquè va guanyant una gent que diu que vol emanar o vol donar regles que no van a favor de tot això. Aquest mateix amb els mexicans no sé què els hi vol fer, com a mínim els hi vol fer una muralla, que la muralla xina serà un joc de nens comparat amb el que ell vol fer. És a dir, no ho sé si ho compartiu vosaltres o no, però em fa la impressió de que totes aquestes coses, ja no dic lo dels gais i les lesbianes, totes aquestes coses que jo crec que s'havia anat guanyant en sensibilitat, em fa la impressió de que ha tocat un sostre. No sé si el sostre és la crisi dels diners, que llavors les classes mitjanes es veuen afectades de que diu, ostres, tu espera que això ja m'ho estan fotent a mi, i no volen més, si és que és una nova concepció mundial en el sentit de ser més rígids i més rigorosos i més autoritaris, però la impressió que em fa és aquesta.
Sí, jo, en la línia que deia en Pasqual, és veritat que els que tenim una certa sensibilitat per la política, quan hi ha eleccions en països importants, ho seguim, hi ha un interès. Però és molt diferent, és a dir, jo si hi ha eleccions a França, si hi ha eleccions a Itàlia, si hi ha eleccions a Alemanya, m'interessarà molt saber què passa, qui guanya, qui no guanya, perquè sí. Però hi ha un element especial quan això és els Estats Units d'Amèrica, que com si t'afectés més de prop, perquè en el fons és un referent en la política internacional, en un moment de globalització, el que fa o deixa de fer Estats Units en la política internacional afecta a tothom, afecta Europa, afecta doncs, els equilibris internacionals, i per tant seguíem en la campanya i hem seguit després en els resultats el que passa a Estats Units. Jo de primera d'entrada el que m'ha semblat és que la ciutadania americana no ha aguantat, és a dir, ja hi va haver una certa resistència una certa sorpresa amb l'elecció d'Obama, és a dir, un negre arribar a la Casa Blanca i ja va causar un cert impacte, però està clar, després d'un negre amb tot el que hi ha darrere, doncs que hi hagi una dona, són dues coses que costa d'empassar, sembla, doncs a la societat americana, i ho ha dit, les minories en aquests cas representades pel món doncs de color i per les dones i per no ha aguantat un afiançament d'aquesta línia que semblava d'apertura i d'obertura. I el que en el fons jo penso que ha demostrat aquestes eleccions és la gran fractura que hi ha als Estats Units, per una banda. És a dir, hi ha dos mons que s'han manifestat molt enfrontats, no només políticament, sinó a nivell d'interessos, i això, doncs, lligar-ho, tornar-ho a lligar, integrar aquesta gent és molt difícil i serà molt complicat. Hi ha una fractura...
Passa tot arreu.
I passa, sí, però... el que passa és que aquesta fractura, que sembla, des d'aquí, almenys jo des de la meva visió personal, sembla que els més afectats per la crisi, com poden ser les minories ètniques, com són els immigrants, com són doncs, els llatinoamericans, com són les dones, etc., semblava que la política d'Obama, la política dels demòcrates, els afavoria. Resulta que aquests, que s'han sentit afectats per la crisi, són els que s'han revoltat, d'alguna manera. Ja. El percentatge, doncs, avui no sé quins mitjans estan mirant els percentatges de col·lectius que han votat a l'un i han votat a l'altre, i resulta que el que tu podries pensar que eren els beneficiats d'una política aperturista dels demòcrates són els que han tombat a la Clinton. A la Clinton, que li tenien molta mania, això és veritat també, causava una reacció, no la podien veure, era el representant per molts del sistema, i per tant li han dit no, escolta, volem un canvi ara, sense saber ben bé si aquest canvi els afavoria o no els afavoria.
Però és curiós que tu parles de la representant del sistema, en canvi el contrincant, un guanyador, se li ha denominat l'antisistema, quan també és una contradicció que
és l'altre sistema.
Que és, està dins del sistema, precisament, no? L'antisistema.
Tot el contrari. A veure, jo reprenc una mica el que deia el Pasqual abans, eh? A veure, el problema històric és que després de la Segona Guerra Mundial es fan dos blocs, i aleshores hi ha un bloc de l'est que traça una cosa que en diu el taló d'acer, i front al taló d'acer l'occidental crea una cosa que és l'estat del benestar, i l'estat de benestar, diguéssim, és el que conté de que no hi hagi una revolució que ens porti, diguéssim, cap a l'estat de l'est, eh? Però quan lo de l'est fracassa i cau el taló d'acer, per què s'ha de mantenir l'estat del benestar? Aquesta és la gran pregunta que es fan, diguéssim, els rics. És quan el Buffett deia és cert que hi ha una guerra de classes, però l'estem guanyant nosaltres, els rics. I realment, qui ens ha portat tota aquesta fractura? Ens ha portat que els rics siguin més rics, sí, i els pobres siguin més pobres. I per tant, diguéssim, a veure, el que porta és a la destrucció de l'estat del benestar, perquè no és necessari per oposar-lo a un altre model. Simplement és això. I per tant, allò que els rics cedien per mantenir, diguéssim, les masses, ara no els hi cal cedir. Ja ho poden apropiar-se, ja se'n poden, diguéssim, agafar-lo i demés. Perquè, bueno, clar, aquesta situació, fixa-t'hi que és molt semblant a la situació que es deriva del crac del 29 i tot plegat, amb tota una sèrie de masses empobrides i de més. I quina és la conseqüència dels anys 30? Els anys de les dictadures.
Aquí està.
Sí, però, Domènec, aquí està. Les borses s'han reaccionat d'alguna espantades per aquesta victòria.
La borsa de Nova York va caure un 4,5.
Les borses de Nova York
tornava a pujar.
Les borses, això és un subtitular, i us ho diu un periodista, que s'ha d'analitzar qualsevol cosa, i ves el que va treure allò de que les visites a la web de l'ambaixada del Canadà i tot això estava, llavors ja tenim la notícia feta.
Ara que abans de conèixer els resultats no era un subtitular, sinó era un avantítol.
Sí.
Imagina't.
A veure, fa molta gràcia que estiguem aquí nosaltres cinc parlant de les eleccions americanes quan en tots els respectes per tots, jo inclòs, probablement no tenim ni idea de les motivacions perquè no som americans. I ara us posaré un exemple que em va passar ahir. Jo faig classes particulars a nens i ahir concretament en tenia un que fa ESO i li preguntava, escolta, tu estàs content perquè hagi guanyat el Trump? I diu, no. Per què? I llavors, perquè és un racista i és un masclista i tot això. Dic, val, molt bé. I tu estàs Rajoy? Perquè... Ah, ja estàs Rajoy. Estàs content que guanyés el Rajoy en el seu moment? No, per què? Doncs perquè això, per això, per l'altre. Llavors vaig dir, val, molt bé. Tu saps que aquí, per exemple, a Catalunya, doncs el Rajoy va tenir, el Rajoy, el PP, té un tant per cent de vots molt petit, no? Llavors, com expliques que guanyi i que aquí... El noi va començar a pensar, i el que li volia fer veure és... Probablement, aquí des de Sant Cugat, no entenem per què un senyor de Valladolid vota el Rajoy. Per què? Doncs precisament perquè som de Sant Cugat. I Sant Cugat està situada a Catalunya i tenim la nostra pròpia idiosincràcia.
La nostra pròpia
idiosincràcia. No, illa Sant Cugat, però que el tema és, nosaltres, en aquest cas, som diferents a un nen o un senyor o una senyora de Valladolid, per posar un exemple, i per tant, és normal que no entenguem això i que ens sorprengui. Doncs, salvant totes les distàncies, passa el mateix als Estats Units. Ens costa molt d'entendre perquè la gent ha votat el Trump, i a més amb una majoria que no és pas petita. Per què? Doncs perquè, vist des del nostre punt de vista, segurament és el contrari del que molta gent d'aquí pensaria. Ara, som un senyor de 45 anys de Kentucky? Som una família de classe mitjana d'Ohio? No. Llavors, les motivacions que pot tenir aquesta gent, i connecto amb el que deia en Pasqual, de la classe mitjana, la majoria de la gent que ha votat el Trump són persones blanques de classe mitjana, majors de 40 anys, que, vés per on, són la majoria de persones del país. Per tant, no és tan difícil d'entendre per què, i a més li sumo el que diu el Josep Maria. La Hillary Clinton és un personatge que no queia bé. No queia bé, se la veia falsa, se la veia hipòcrita, se la veia trepa, i per tant, i a més, no és una cosa nova. L'Obama podia tenir aquell punt d'il·lusió, la Hillary no generava il·lusió. I per tant, si sumes tots aquests ingredients i els poses a l'olla, passa el que ha passat. I també, tenint en compte que han sigut unes eleccions que han posat a triar entre dos candidats que probablement molta gent, a priori, no els hi agradaven, però clar, dius, tothom recordava el Bernie Sanders, doncs gent demòcrata, haver-se espavilat en el seu moment i no haver...
Aquesta és una altra de les reflexions, clar, no?, que es poden fer, dels dos candidats que realment s'han disputat...
Han arribat al final, sí.
Sí, han arribat a aquesta cursa, no hi havia altres...
Bueno, clar, que n'hi havia, i bé que fan primàries i caucus i totes aquestes coses. Jo ara vinc de veure House of Cards i, vaja, suposo que estic molt cínic d'en tot plegat, no?, però em sembla normal, perquè tal com és la política als Estats Units, tu jugues les cartes que tens amb el teu poder que tens, que moltes vegades ve recolzat per diners, perquè tu t'has de crear segons quines campanyes, per recaptar segons quins fons, per posar segons quins anuncis i convèncer segons quins lobbies. Per tant, tot aquest món que aquí desconeixem, perquè aquí la política funciona diferent, aquí com funciona és, tu has d'apropar-te al que fa la llista del partit. Però bueno, ja en parlarem un altre dia, això. Allà funciona diferent, com més que les tinguis, més surtis per la tele i més puguis convèncer els teus, siguin demòcrates, siguin republicans, més opcions tens de guanyar, vés a saber quin estat, i de ser el nominat del teu partit. I una vegada ets el nominat del teu partit, suma i sigue, en aquest cas a nivell nacional de tots els Estats Units. I per tant, això aquí xoca i la gent tampoc ho entén tant, i dius, per què hi havia la Hillary? Doncs perquè la Hillary en el seu moment va saber jugar les seves cartes, va fer la seva partida d'escacs en contra de tots els altres, i com que altres coses no, però aquesta dona té el cul pelat de pagar-se castanyes amb la política, doncs sap com jugar les seves cartes, tenint en compte que el seu marit va estar presidint el país durant 8 anys. Vull dir, alguna cosa en sabrà de com jugar-les. Ara, fins al punt de que qui ha de votar és tothom. Llavors aquí ja passa el que passa.
Jo matisaria només una cosa, és dir, com si nosaltres ho veiem diferent perquè estem aquí i ells ho veuen diferent perquè estan allà. Però la sorpresa no ha sigut només aquí, ha sigut allà també, Els mitjans de comunicació i els grans poders i totes les expectatives no anaven doncs, pel Trump, anaven per la Hillary. Alguna cosa, per tant, també ha quedat doncs, descol·locada.
La gent sap que no és popular votar un candidat que diu que fotrà un muric al país dels mexicans.
No, però si és un candidat, en el fons, antisistema, per dir-ho d'alguna manera, no? És dir que, i la gent doncs, estava en tip de patir les conseqüències d'una crisi i diu aquest doncs que s'ho carrega tot, doncs potser ens ho arregla per canviar, és dir, és aquest sentit i això per mi és la repercussió que pot tenir després com a conseqüència de dir el populisme o
la capacitat d'enredar el personal, de dir, escolta, tot això és culpa de no sé què, no sé què, jo ho arreglo, sí. I resulta que els més castigats de la crisi són els que rebran de la política del Trump
però,
en aquest moment.
Però els més castigats de la crisi, tu mires...
Jo volia dir, m'ha agradat molt l'exposició que ha fet el Domènec de lo del Teló de Ser, que ha implicat, a més de tot això, ha implicat que Estats Units es va erigir amb el sentinela d'Occident, i perdoneu-ho per la cita del Franco, però vull dir, s'ha erigit amb allò, i llavors paga la defensa internacional, s'influeixen en moltes coses aquestes. Llavors el Trump aquest els diu, escolti, per què hem de fer el primo nosaltres? Per què hem de treure diners d'Estats Units si ara ja no cal, perquè com deia el Domènec ja ha caigut el Teló d'Acer i ho fem per pura inèrcia? I els d'Estats Units deuen pensar, ostres, doncs té raó, res del comerç internacional, res de pagar tant d'armament als aquí, res de fer tantes coses, i els diners aquests que siguin per nosaltres, que no cal que els escampem pel món. Clar, això vol dir no fem el primo. I dic, bueno, com algun dia a Alemanya se li ocorri dir el mateix discurs, ja no sé què passarà. Ja no sé què passarà, i les conseqüències, com deia també molt bé el Domènec, era de dir que potser amb això s'estan afavorint revolucions o dictadures.
Sí, sí, aquí el problema és que hi ha moltes coses que canviaran, és a dir, el Trump és un home que no ha sigut cap protagonista o cap actiu en la política. Per tant, és un gran empresari, és unes empreses doncs molt, molt exitoses, però no és un home que conegui l'estructura doncs, i el funcionament de l'Estat. Ja es reunirà, ja tindrà...
Ja s'envoltarà de gent que s'envoltarà.
Llavors, fins a quin punt penseu que podrà fer tots aquests canvis i tot el que va anunciar al llarg de la campanya?
Les polítiques restrictives amb emigració segur que les aplicarà. Les polítiques doncs, de resistència a les mesures del canvi climàtic també s'hi posarà. És a dir, hi ha coses d'aquestes que afectaran molt directament a una política global, diguem-ne, que aquest senyor doncs, vol acabar i...
Jo penso que hi ha coses que són bastant més complexes, i realment els Estats Units sense la immigració aquesta no funciona. Això és claríssim, i realment el que ha de fer, diria, en tot cas, és fer emergir aquesta gent que porta 10 i 15 anys en allà i que continua sent un sense papers. Però aquesta gent, diguéssim, que està pencant i està fent moltes feines que els americans no estan disposats a fer. I aquest és el gran problema. Llavors, aquesta gent que treballava en aquestes fàbriques de Minnesota o d'Illinois o d'aquestes zones industrials que han quedat així, a veure, això és un problema, diguéssim, doncs, que és molt seriós.
Però continuaran sense papers, continuaran amb una situació de precarietat, il·legalitat, i que han viscut molts anys així.
En parlarem, ja veurem, diguéssim, a veure com d'això. Però el que segur que aquesta gent que està, diguéssim, en l'atur en aquests llocs, no agafarà aquests llocs de treball, diguéssim, dels altres. A més, a veure, aquesta gent, per exemple, que eren grangers, que eren pagesos d'aquesta Amèrica del mig, que vull dir, doncs, que ha quedat al final desposseït pels bancs i tot plegat, aquesta gent l'única cosa que sap fer és llaurar camps, i per tant és molt difícil donar-los una altra feina, reciclar-los i tot plegat.
Sí, mare, però si aquesta gent es posa malalt i tu li canvies la reforma sanitària que va fer l'Obama,
la reforma sanitària
i està
no tirarà enrere.
Bueno, ella ha fet, bueno, està clar, si no compleix el programa, no compleix el programa. Però
aquesta és una altra cosa. De tot el que se suposa que ha avançat amb Obama, o sigui, ell ha anunciat que enderrogarà moltes dels avenços que es van fer.
Això, propaganda electoral, què és el que va dir en el discurs? Va dir, senyors, diguéssim, s'ha acabat el Trump candidat i ara comença el Trump president. Vale?
Sí, sí. I a banda, aquest tampoc
serà... En el discurs d'ahir parles.
El discurs d'ahir. El discurs, diguéssim...
Aquest és el drama polític que tenim allà i aquí.
A veure,
i ara amb el Trump i abans amb l'Obama serà la primera vegada que un president incompleix una promesa electoral. Recordem que l'Obama ja el 2008, sí, sí, jo tanco Guantánamo, això ho tenim, Guantánamo, que sàpiga jo, que ara ja tios vestit de taronja allà agenollats a les gàbies, no?
Però molt menys,
Sí, sí, Josep Maria, control d'armes, jo no l'he vist per enlloc, el control d'armes, i mira que aquest últim any hi ha hagut bastant de merder pel carrer amb policies carregant-se...
Per què? Perquè tampoc tenia majoria al Senat i tal.
Correcte,
però tenia
problemes. Sí, sí, em sembla fantàstic. Jo només el
però
que,
la política,
el que
la voluntat i la intenció hi era, i aquest diu que...
Tot això és molt maco, Però, no, o sigui, l'Obama, estic d'acord amb tu, tindrà tota la imatge millor del món, tota la més educació del món, i això no se li pot tirar encara mai, sobretot en comparació amb el Donald Trump. Ara bé, de tota aquesta façana, probablement de les coses que va prometre, tampoc n'ha pogut fer tantes, en aquest sentit.
No n'ha pogut fer.
Sí, sí.
És que no n'hagi fet, no n'ha pogut fer algunes.
Fantàstic, ah, serà pel motiu que sigui. Ah, no? L'Obamacare, que sigui
el aquest pas endavant, fer, eh? Aquest ho podrà fer, el que
s'ha quedat a molt, o sigui, és una cosa molt petita tenir en compte la reforma sanitària que volia fer. Continua havent-hi tropes dels Estats Units a segons quins països, vull dir, de totes les promeses de fa 8 anys, que porta 8 anys al càrrec, sí. De les més importants i les més cridaneres, tampoc n'ha complert gaire. Sí, llavors,
no ha pogut complir...
Fantàstic, i si no ha pogut, però llavors no les facis, si no les pots complir, no? Llavors, clar, llavors, el que està dient el Trump és probablement el mateix, que sí que jo faré el mur, que sí que jo... Tot això, probablement, tampoc ho farà. Per què? Si doncs vol, perquè no podrà.
Si vol, ho podrà fer.
Si no, vol, però...
Deixem el Pasqual?
No, no, només volia dir una cosa, ara em recordo d'allò de la pollaré. Bueno, només ho deixo aquí. Jo penso que el Trump té dos avantatges. Una, no és funcionari. No. Tu sembla que ho posaves com no havia tractat mai...
No pertany a la classe política, un, per dir-ho d'una manera.
Sí, no ha ocupat mai cap càrrec.
No ha ocupat mai cap càrrec, però és un gran empresari. Suposo, vaja, jo no sé els milions, perquè sí, sí. Ja no... És com els anys llum de les estrelles, però deu ser un gran empresari. Per
home,
tant, burro...
vius amb una torre que porta el teu nom? Imagina't.
Burro no és. Per tant, jo crec que totes aquestes dificultats que deia el Domènec de readaptar la gent que ja hi és i no admetre'n de nous i tot això, sí que suposo que ho farà. O sigui, no es pot tirar de sobre, llançar la mà d'obra. I la segona, aquest cop el Senat és seu. Vull dir, l'Obama ho tenia tot en contra, pobre tio. I després una cosa que és curiosíssima, que no parlen mai del govern d'Estats Units, parlen de l'administració d'Estats Units. No,
ho dic parlant perquè... d'Amèrica, i Amèrica se suposa que són dos continents. Vull dir, a veure, sí, tot això són temes...
Parla de la Secretaria d'Estat, quan... sí que s'hi parla molt. Sí, en política exterior...
Però l'administració, com vulguem dir, aquests senyors només administren. Jo crec que el president té més influència fora d'Estats Units que dintre pròpiament d'Estats Units. El que més és un tema d'administració.
Ara tu fixa't que sí. Té capacitat i ho farà ràpidament el nomenament del fiscal general. I és un nomenament vitalíssim.
Clau,
ja. Vitalíssim. Dic, aquest hi és fins que es mora, fins que es jubila.
Ah, sí, no ho sé, sí. Això.
Per tant, vull dir, és una peça que sembla que és clau en els litigis que hi ha, doncs, i aquest el podrà nomenar de la seva corda.
Però el fiscal general anterior ja s'ha mort? O que li...
està en canvi, no sé si...
Sí, es jubilava, em
sembla. Es jubilava o alguna cosa així. I per tant, doncs, tindrà tot el poder de la Cambra de Representants, del clar. Senat, de la Fiscalia General de l'Estat. Bueno, aquest senyor, si vol, això, si pot, també, potser, també hi haurà problemes.
Però té més possibilitats de poder que l'altre.
Sí. Sí, el que passa és que realment als Estats Units, els estats, cada qual té el seu sistema legislatiu, té el seu... Sí, i pesa molt més, no? També. Llavors, per això, lo federal és com una superestructura que hi ha, que és molt diferent. No es pot comparar, diguéssim, amb el sistema que tenim nosaltres aquí, eh? És un altre sistema.
Però d'allò que deia del benestar, pensa que hi ha hagut algun estat d'aquests que dius que té llei, que el primer que vol aprovar és revifar la pena de mort. Vull dir, és que jo crec que aquí suscitarà, que, anava a dir les més baixes passions, però no ho dic, vull dir, suscitarà tot allò que no s'atrevien a fer amb l'Obama, amb aquest diran, ostres, espera tu, i tot i que siguin estats independents i el que sigui, jo crec que...
S'hauria de veure amb una certa simpatia, això, eh?
De fet,
que tingui capacitat, fins i tot,
sí.
De tenir lleis com la pena de mort diferenciades, dius, escolta, vol dir que se'ls dona un poder que ja ens agradaria
sí,
aquí
tenir-lo. Sí, també.
I aquí se'ns ha dit que tenim l'estat federal més federal d'Europa.
M'agradaria agafar un dels arguments, una de les qüestions que comentaves tu, Pasqual, que són algunes de les coses que es votaven, a més, en referèndum.
Exactament.
150 qüestions a diferents estats, com la legalització de la marihuana, la pena de mort, sí. Que tu comentaves, sí. L'augment de salaris, perquè veiem una mica la diferència cultural en la qüestió política, no? La manera de fer. Vull dir, allà, en unes eleccions tan importants com la de triar el president del país, es voten també qüestions del dia a dia. Sí, en referèndums, una cosa que és normal per ells. 150 qüestions es van consultar. I aquí per fer un referèndum? Ens queda molt, no?
A Catalunya tindrem una llei nova en aquest cas pel vot electrònic i tot plegat, i probablement tindrem referèndums online aviat, no per decidir coses tan bèsties com la independència o no, que aquest és un altre, però ara es posarà en marxa una prova pilot de referèndums que també es puguin, en aquest cas, de participació online.
Sí, els pressupostos, els 2 milions del pressupost, sí.
Ara parles de Sant Cugat.
No, és una de les coses que podem votar, sí. A més, no ens deixen, però aquests 2 milions sí. No?
S'han acabat ja les votacions, eh?
Sí, el dia 6.
Ja es van acabar.
Quan se sabrà el resultat?
De fet, alguns ja estan anunciats, crec, diria, no?
No ho sé, no.
I això va a missa?
Home, si estan triats, sí. si estan triats, sí. O sigui, hi ha una quantitat estipulada, que són aquests 2 milions, i després hi havia els projectes, n'hi havia, no sé si 4 de petits i 4 de grans, i ja està estipulat.
Jo volia fer una referència al que tu deies abans sobre el control d'armes, perquè jo sempre he trobat una cosa que és molt curiosa, no? Clar, quan et surten aquests reportatges de les armes i tot plegat, et surten, diguéssim, doncs, botigues que venen armes militars, no? Llavors tu pots anar allà i pots comprar un fusell de sal i tenir un fusell de sal a casa teva, i llavors, esclar, això provoca que després hi hagi morts i no sé què més. A Suïssa, tothom guarda el seu fusell de sal a casa seva, eh? I no recordo que hi hagin gaires morts, ni gaires coses, ni gaire això. Vull dir que, esclar, no és tant un problema de control d'armes, potser, com una mica de mentalitat de la gent, eh?
Exactament. Però tampoc, no, diria que no és comparable, no, llavors, perquè... la societat...
Bueno, jo el que plantejo...
Els han d'estar disponibles.
Sí, han de tenir un arma. Han passat per l'exèrcit, ja.
Sí.
Amb un nano jove no li donen.
No?
Però... I a banda que tampoc les porten pel carrer com els Estats Units.
Bueno, vale.
I estableix és d'ús personal, lliure i tal. I és una mentalitat realment diferent.
Sí, però vull dir que no necessàriament el control d'armes, diguéssim, implica que, vull dir, no ho sé.
Home, l'arma per si sola no fa cap mal.
Exacte.
No? Ens entenem?
Sí.
Després l'ús que se'n faci ja és el que... caldria valorar. Per tancar potser el tema dels Estats Units, que li hem donat moltes voltes, tanquem parlant de la candidata que ha quedat fora, Hillary Clinton, que va fer un discurs després de 9 hores, em sembla, d'haver-se donat els resultats definitius. S'ha acabat per ella.
S'ha matat.
Total. Aquí hi ha hagut un xoc.
Hi ha hagut una liquidació ja.
Fortíssim, aquesta noia, no sé com ho va, aquesta senyora, no sé com ho ha pogut resistir, perquè això ha sigut un cop duríssim, i sembla, doncs, que la resistència a donar la cara no era només perquè estava disgustada, sinó que estava xocada. Vull dir, aquesta... Però jo, malgrat aquestes hores, haig de reconèixer que el discurs que va fer quan va donar la cara va ser molt equilibrat, molt tranquil, demanant cooperació, de dir, escolta, aquí ens dol molt i trigarem molt a treure'ns aquesta espina, va dir, però ara hem de tornar junts, tirant endavant, donant suport al president electe. I penso que va ser un discurs elegant.
Més opinions?
Sí, se li acaba. Vull dir, vaig veure, no sé si ho va veure a TV3, va fer un reportatge fet per la televisió pública americana la nit abans, que no me'n recordo com es deia, que bàsicament comparava les trajectòries de tots dos candidats i la de la Hillary. Per això connecto amb el que dèiem al principi, no? de que és una persona, primer, que ha estat menjant política tota la vida, i això per lo bo i per lo dolent, i sobretot per lo dolent del que dèiem de l'establishment, no? És una dona que des de que estava... festejant que es diuen amb el Clinton, que gairebé s'estava plantejant, o sigui, ja tenia això en ment. I torno a House of Cards, vull dir, són un matrimoni que probablement això ho tenien parlat des de feia anys, bueno, sobretot quan ell s'hi va posar, doncs ara m'hi poso jo. I dins, quan encara el Bill Clinton estava de president, ella ja va agafar càrrecs polítics, va ser escollida en aquest cas per càrrecs polítics. Vull dir que ja hi havia aquesta idea en ment, i per tant això havia de ser al final del viatge, la culminació de la seva carrera, per bé i per malament.
Però d'empatia no en tenia, eh?
No. Clar que no.
I
clar que no,
passa que entre els dos i la gent s'inclinava a dir, home, entre Trump i Hillary, no?
Hi ha una cosa que... Ha estat el candidat més ben preparat que hi ha hagut a la història dels Estats Units, eh? Diguéssim, o sigui, la persona que tenia un millor currículum per arribar a ser president. Ara, això tampoc de vegades és suficient.
No tothom mira això, i hi ha una cosa que no té res a veure amb la política, que és l'honestitat del candidat. O sigui, el Trump se'l veu, en aquest cas, totalment còmode en el seu paper i sí, sí, probablement la majoria de coses que diu les pensa de veritat.
Sí.
La Hillary se la veu forçada en segons quines situacions, en segons quins discursos, fent histrionismes. Per què? Perquè està interpretant un paper. I això no, també en aquest reportatge es veia. Hi ha moments a la carrera que canvia la manera de vestir, canvia el pentinat, canvia tot. Per què? Per adaptar-se a un moment polític que toca. Ara em toca ser la dona del president, doncs ara faig de bona dona. Ara em toca ser la treballadora en política internacional, doncs em poso pantalons i faig això. O sigui, s'ha adaptat com si fos aquí un camaleó que canvia de color segons el paisatge. I això la gent doncs també ho veu i també està veient que estàs interpretant aquest paper.
El que jutgen també són les persones, perquè si no seria molt trist que davant d'una persona preparada com és aquesta bona senyora i no sé què, triomfessin els diners, perquè al cap i a la fi aquí el poder ha sigut que poderoso caballeros don dinero.
Vull dir, però perdona, ella tenia més calés per la campanya que no pas ella.
Molts més.
Però el que, bueno, no ho sé si...
Sí, molts més.
No, i a part
per què? Perquè porta des que té 30 anys recaptant fons per totes les campanyes del seu marit i d'ella.
I a part que el temps sembla que traia calés dels periodistes, no? El Trump deia, bueno, crec jo que feia pagar els seus reportatges.
No he arribat tan lluny, però també... ella tenia molta experiència recaptant molts calés. Però quina experiència té ell? Ell portava 14 anys fent un programa en prime time a la tele, que això tampoc ho hem tingut en compte.
Sí,
un programa d'èxit de prime time a la tele, on ell era el jefe, el tio ben plantat, que decideix el té, que justament el programa és sobre un èxit empresarial, per tant, una persona, allò el self-made man, que diuen als Estats Units, que s'ha fet a si mateix i que ara està dalt de tot. Per tant, i això durant 14 anys a la tele. Vull dir que aquesta imatge també... la porta treballant des de fa temps, i per molts calés que recapti la teva candidata per fer una campanya més guai que la teva, el subconscient de la gent, la teva imatge de tio triomfador, potser ja la tens.
Jo no sé si de vegades també la imatge de la Hillary, aquí s'ha presentat en un moment determinat de dir entre dreta i esquerra, i si els republicans doncs més de dretes, els demòcrates més d'esquerres, però la Hillary no sé ben bé de què és, ni dreta ni esquerra. Va haver de modificar això que deies, va haver de modificar el seu discurs quan va haver d'aliar-se d'alguna manera amb la corrent del Sanders, que una altra cosa hagués passat si el Sanders hagués guanyat les eleccions demòcrates. Vull dir, no sé si hagués guanyat o no hagués guanyat les eleccions presidencials, però sí que va haver d'incorporar un discurs d'esquerres, entre cometes, la Hillary, que no era ben bé el seu...
I probablement no se'l creu, clar, el que dèiem, que interpreta.
Aquí hi havia un...
I una altra cosa és com és que no hi ha més... Bueno, sí que n'hi ha, però no hi surten més partits.
Quatre. Costarà molt quatre ara, més, costarà molt els demòcrates a trobar l'alternativa de candidat d'aquí 4 anys.
No hi ha més partits? Dius,
es presentaven sis, eh?
Però no, ni se'n parla, o sigui,
sí, els altres quatre no, ni idea de qui són.
Però pel sistema electoral tu has de guanyar un estat sencer.
Un
sent una minoria, ja em diràs.
Un bipartidisme...
Brutal.
Brutal.
Clar.
No. Jo el que deia, diguéssim, és que la Hillary tenia un problema justament aquest. O sigui, per una banda el seu currículum era brillant, però per una altra banda això també li pesa en contra. Per què? Perquè moltes de les coses que llavors diu que faré, diu, escolti, amb el temps que porta l'administració això no ho ha fet encara, eh? I és clar, això és una cosa que, a veure, que es té en compte, perquè llavors això li fa perdre credibilitat, no? Sí. Vostè ha tingut les ocasions suficients com per portar-ho a la pràctica i no ho ha portat a la pràctica. En canvi, l'altre, com que ve net, diu, jo no hi he estat mai, jo prometo que faré això, no? I ja ho veurem, no? Diu, bueno, clar, com que no hi he estat mai, no podem dir, diguéssim, que està mentint. En canvi, l'altre sí que és claríssim que està dient unes coses que havia tingut la possibilitat de fer-les i no les ha fet.
I per tant les diu en boca més petita.
Exacte, i per tant això, diguéssim, doncs també pesa. O sigui, l'avantatge del currículum doncs també té l'altra cara, és una cara i una creu, eh?
Sí. Molt bé, doncs ens quedem ara a casa nostra, deixarem fer, a veure com evoluciona.
No m'ha demanat permís el Trump, no.
No crec que te'l demani.
Quan el Trump comenci a fer viatges, veuràs com li posen catifes.
Home, no sé si vindrà de vacances, eh? No crec si vindrà de vacances.
Com qualsevol president a qualsevol país.
A veure quan anireu a veure el papa, perquè aquesta és una...
També.
No, no, de totes maneres, nosaltres, diguéssim, no ens podem queixar, no. Perquè ens podem queixar, diguéssim, del tram i no ens queixem del Rajoy, doncs ja, Déu meu.
No, sí.
Com a mínim, el Trump fa shows per televisió, que el Rajoy no fa res, no fa res,
ni això
no fa res.
Home, no va sortir ni anunciar l'equip de ministres.
Ni pel plasma.
Ni l'equip de ministres.
Jo, la veritat és que
l'acudit aquell que va sortir
al
diari era que es veia, diguéssim, com si fossin un equip de futbol, tots els ministres fent la barrera i ell estirat a darrere la porteria, era absolutament genial, era absolutament genial, eh?
Que se'n critica molt per això. Jo penso que és d'una intel·ligència total, perquè tu ets conscient... Com
almenys és eficient.
No, clar, no, però...
Te'l vas qualificar de murri, i és cert.
Totalment.
És el que més murri del d'allò.
Sí, 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 és que s'ha carregat el partit de l'oposició, sense fer absolutament res.
Sí, sí,
esperança. Ei, escolta, ja jo, que jo vull, dir, vull governar ja, sí. Sigueu vosaltres els que em feu governar, si no és culpa vostra.
Sí.
Només amb aquest discurs se'ls ha carregat sencer, sí. I el PSOE està totalment desmuntat.
Però mira també l'acudit que va fer el Ferreres el dimarts, que era absolutament genial, que es veia el Rajoy i les Salles de Santa Maria com si fossin els reis catòlics i davant el cardenal que els hi portava la corona, no? Amb la cara del Felipe González.
Ja, vale? Ah, clar. Sí, ja. Sí, que ja em diràs quins socialista has de ser per acabar d'aquesta manera. Que no,
vale.
Però el que dèiem, que segurament si ets socialista de Valladolid aquí ens costa molt d'entendre això. Aquí tenim a l'Iceta.
Suposo que el que sí que s'entén més és de la política de casa nostra, d'aquestes negociacions que hi ha per arribar a acords amb el pressupost. Junts per Sí i la CUP sembla que ho tenen pràcticament embastat. El que passa és que la CUP ara necessita consultar amb les bases i Junts pel Sí, fins que no estigui el sac i ben lligat, no dirà res.
No. Deixa'm que ara ha dit el Joan Ramon Lo de l'Iceta, que l'Iceta es va proclamar amb certa histèria partidari de la Hillary Clinton.
Sí, no? Va fer un anunci.
Però va fer una... Jo crec que li va agafar com un atac de hilaritis, no sé.
Igual que amb el Pedro Sánchez.
Ahir va demanar disculpes, sí, per sí. Això.
Bueno, sí, però
va estar molt irònic. De dir, jo sí. Quan faig elogis, dic com, doncs, parlo de Pedro Sánchez i parlo de la Hillary, perdo.
Ah, sí? Sí.
Diu, el que faig és un toc d'atenció cap on anem, i realment té tota la raó.
Sí, sí. No, però es va posar molt, molt histèric. Jo suposo que això dels pressupostos, el problema dels partits... Bueno, espero que no quedin 1.320 a 1.320, com va passar el cop passat a les assemblees de la CUP, que no sé si us en recordeu, que van empatar.
Sí.
Vull dir, van...
La bueno. CUP necessita donar suport perquè no es tanqui el moment actual polític. Doncs,
no li perdonaria ningú, que ara no tingui
suport. No, vull dir que això doncs, ha d'arribar al setembre de l'any que ve i no ho trenquem abans d'hora.
Jo crec que sí.
Ja, hi haurà suport i, sí. I la CUP en aquest sentit ja va jugar la carta de la pataleta, si se'n permet.
Una vegada.
Una vegada. Sí. Ja ha provocat prou conseqüències i
inclús internes.
Se suposa que amb això, a banda de fer contents els seus, no només m'imagino que no ho han fet només de cara a la galeria, sinó també doncs, per realment incidir amb les seves propostes a dins del pressupost, no? I veurem un pressupost de, m'imagino, de Junts pel Sí, que està governat en aquest cas per un partit de dretes, on hi haurà molts tics o gests cap a l'esquerra, i, sí. I jo crec que serà així, perquè fins i tot a l'antiga Convergència, el Partit Demòcrata Europeu Català, com se li hagi de dir ara, és conscient de que els vents aquí també bufen per aquest costat, i de que si ara es presentessin un cap a l'altre, probablement l'esquerra li trauria molt, o sigui, acabaria guanyant l'esquerra.
Acabarà venint, però doncs volen ja, però que per no sigui mateix, aviat.
Per això mateix, abans de que, entre cometes, em guanyin els altres, jo m'adapto una mica a la política dels altres, sense passar-me, perquè segueixo sent el partit que sóc, però m'adapto bastant a aquest tipus de política. I també perquè tenim sobre la taula, segons el que m'imagino que interpreta el govern, coses més importants i més bèsties a decidir que dreta-esquerra ara mateix a Catalunya.
Una cosa, vosaltres que en sabeu més, això de les begudes ensucrades...
Sembla que al final no les gravaran.
Però quin problema? És que jo no sé quin problema hi ha amb les begudes ensucrades. Vull dir que és que la Coca-Cola seria més cara, que és que d'Estats Units ens picarien la cresta, que és que el Zumosol...
És per frenar el consum.
Vindrà això. El Primo de Zumosol, que és aquell aligros com un Sant Pau, i ens cascarà el Parlament.
No, però diuen que pels nanos això sí. No és gaire bo, eh? Les
però si poses un impost... Perdona'm.
Se'n veurà menys, se'n comprarà menys.
Però l'han tret. I l'han tret perquè em sembla que Junts pel Sí no volia que estigués gravada la beguda ensucrada.
Per això dic que és una...
No, és una teòricament, jo no, ja hem dit moltes vegades que de sanitat aquí potser no en sabem gaire, eh? No, però segons els experts, el sucre és, vaja, és el pitjor del món. O sigui, no hem de prendre sucre o ens...
Porten molta quantitat de sucre.
Sí, però si no t'estic dient pues que no.
Grava. I això crea moltes
però
calories.
Això, grava-ho com el tabac, sí, però ho han tret de les exigències que tenia la CUP.
Però
la
perquè CUP... segurament sí que es gravarà més a les grans fortunes.
Bueno, però què té que veure una cosa amb l'altra?
Va passar d'un equilibri a... perquè... Clar. Una cosa, clar, si tu poses un impost contra les coses que tenen sucre, el que ve darrere és una indústria alimentària que en aquest país no és pas petita. I suposo que anant a fent tots els estereotips, vull dir, aquesta és el tipus de persones i empreses que ha de recolzar Junts pel Sí, perdona, que ha de recolzar el Partit Europeu Demòcrata Català, i per tant, si jo gravo aquest tipus d'indústria, acabarà afectant aquest tipus d'empreses i per tant, a segons quins tipus dels meus votants.
I no sé quina simpatia hi hauria per part de la gent de que li costi més aquest...
Perquè ja... És el gran públic.
El tabac ara em costarà 3 euros.
El tabac, el no sé quin percentatge, però vull dir el 80% però, són impostos.
Sí, però és diferent. O sigui, a veure, val que el sucre no és el millor del món. Però no és el tabac, no fotem. Bueno, o sigui, que no t'agafarà un càncer de pulmó per menjar-te un donut o un donut cada dia.
Estava contestant a el que diu de la simpatia. A la gent tampoc li ha agradat. A molta gent, als fumadors, no els ha agradat que ho pugin, això. Clar. Begudes ensucrades... Vull dir, jo el secret de les begudes ensucrades no l'he trobat.
Però això és que, a veure, el cervell sense sucre no funciona. Per tant, diguéssim, de sucre se n'ha de consumir i és necessari, eh? Vull dir, si no, no funcionaria.
Jo estic convençut.
Però a part d'això sí que, diguéssim, un excés doncs provoca problemes. Llavors, esclar, el que hem de veure és si realment hem de fer cas a una mesura sanitària o l'ombra d'en Duran Lleida és tan allargada, diguéssim, amb els seus lobbies, que és capaç d'anar modificant fins i tot encara els impostos actuals, m'entens?
No, però m'agradaria.
Que ho expliqui, doncs.
No, home, bé,
Duran Lleida vol gravar el sucre? Ja ens volia treure bola a drac en el seu moment
el
i ni s'ha acabat poder.
Tenir una sucrera, no ho sé, sí.
No, home, però a veure que diguéssim que la idea de gravar, diguéssim, les begudes ensucrades perquè es consumeixin menys, doncs és justament, no és per fer caixa, és per una mesura sanitària.
Sí, sí. Mm-hmm. La CUP presentava per pujar els impostos.
També.
No, bueno.
Però,
sí,
home,
però no
ho
no
fas.
És per
pujar sí, els ingressos.
Per les dues coses.
A veure, si tu, diguéssim, veus més begudes ensucrades, el que faràs és que no tinguis tants casos a la sanitat
bueno,
i, per tant, diguéssim, doncs estalviaràs amb sanitat.
I a la vegada recaptes amb l'impost nou.
Sí, exacte, diguéssim, però la cosa va lligada, si no, no té sentit.
Ara, imagina't com ens hem de veure d'intentar treure calés de les begudes ensucrades, tenint en compte tots els impostos que es volien aplicar i que s'han aprovat les lleis i que no es poden, començant pels bancs, tots aquests impostos que serien una bona colla de calés i que estan ara en aquella llista que fèiem, que avui no hi és la Maria, de les lleis catalanes recorregudes al Tribunal Constitucional i, per tant, de moment, en suspens.
Molt bé, senyors. Doncs estem arribant al final de la tertúlia, digues.
Abans ha dit la paraula empatia.
Referint-se...
No ho recordo.
No hi havia
empatia, però quan sento empatia veig a la Soraya, tu. No sé si...
Per què? Per simpatia?
No, perquè ella va dir que eren tres coses.
Tenia ganes.
No, ella va dir
sí, és veritat, té raó el Pasqual.
Esforços i no sé què, i dius, ostres, aquesta senyora...
Però era un reconeixement de que això no hi ha sigut fins ara, i ara volien canviar.
Sí, però la paraula empatia se m'han despertat tots els clics.
Però ella és capaç de canviar. Em costa molt,
però hauria de créixer una mica més.
A veure,
amb virtut i sabidoria vol dir.
Senyors, a la sortida un bon cafè amb llet. Amb sucre o sense? Com vulgueu.
Amb sucre. Sense t'amorir com a mi, que serem feliços.
Gràcies, senyors, bon dia.
Bon dia.
el gall del monestir.